104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
RadioMalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. la radio libre que emite desde los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia, más concretamente desde el barrio del Cabañal. Saludamos también a la audiencia de Radio Clara, si es que está escuchando este programa en esa sintonía. Claro que habrá ido a parar al 104.4 de la frecuencia modulada. Y bueno, si andas por el sur y estás escuchando este programa, seguramente es porque andarás cerca de la ciudad de Granada. Para allá mandamos también abrazos y saludos a la gente de Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Como cada vez que podemos, ahora vamos a intentar recuperar la frecuencia de que sea cada 15 días. Aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que le intentamos dar contenido. La música nos lleva lejos, pero no nos vamos a ir tanto. Sí, vamos a hacer un viaje de sur a norte del país valenciano. Un viaje algo tenso, a través de las líneas de alta tensión y también las hay de molt alta tensión. No es que queramos aquí ahora mismo impartir un módulo sobre electricidad, no, simplemente lo que vamos a intentar es dar voz a gente que desde hace unos años, unos más que otras, se están oponiendo o se han opuesto, como en el caso de las comarques centrales del País Valencia, a líneas de alta tensión. Vamos a escuchar pues una entrevista que manteníamos con Jordi Bas, que es de la plataforma contra la alta tensión de Ontinyent. Sacamos otra vez a colación este tema. Es una buena excusa que este mismo lunes pasado, 13 de noviembre, en la ciudad de la Justicia, a Jordi y a otra compañera y otros dos compañeros más, por unos hechos que ocurrieron en el año 2011. Bueno, esos hechos ocurrieron en las obras de la hora ya sí ejecutada, el proyecto de la línea de alta tensión en las comarques centrales del País Valenciano. Ha quedado visto para sentencia y ya le seguiremos el tema a ver cómo han quedado estas cuatro compañeras. Bien, eso por un lado. La segunda parte del programa, iremos de Ontinyent hasta el Maestrat, incluso hasta Sports Castellón, para escuchar también una entrevista que mantuvimos hace un par de semanitas con Clara Ross. Ella es de la plataforma contra la línea de molt alta tensión ahí en Castelló, y después nos contará qué es lo que proyecta Red Eléctrica Española por allá. De momento vamos a escuchar a Jordi Bas, pertenece a la plataforma contra la alta tensión de las comarques centrales, y que este lunes fue juzgado. La entrevista que manteníamos con él es de hace un año, cuando se suspendió en los juzgados de Alsira, si no me equivoco, el juicio al que fueron estas cuatro compañeras, y se suspendió porque no se presentó la parte que acusaba, en concreto las empresas Conerva, Sociedad Limitada, y Tesac Ibérica, Sociedad Anónima. Son subcontratas que estaban llevando a cabo y ejecutando las obras del proyecto de alta tensión, línea de alta tensión de Iberdrola.
Ve unes protestes que es generen arrel de crema a la serra, Ontinyent, i que afecta quatre termes, Ontinyent, Minnesota, Albaida i Agullent, i que poc després s'inicia la construcció d'una línia d'alta tensió. Això va ser el 2011. La gent s'indigna moltíssim que la Generalitat, en lloc de revisar això i paralitzar la línia immediatament perquè s'anava a construir a damunt del cremat, el que fan és declarar-ho d'interès general i llevar-li la veu als quatre ajuntaments que estaven en contra i s'havien unit en contra d'aquesta línia. Llavors se genera una plataforma, que es diu la plataforma contra la línia d'alta tensió, que aglutina a gent de tota la comarca i que també solidaritza gent d'altres comarques. Centenars de persones participen i de fet Caic Miller participa a una de les manifestacions massives que s'organitza en Ginyer. Per tant, és un moviment que aglutina a tot tipus de gent que no es defineix per una ideologia ni per un partit polític ni per una cosa d'aquestes, sinó que hi ha un sentiment molt fort lligat a la serra i la gent se l'estima molt. Llavors, era una qüestió de defensar el territori, defensar el nostre entorn natural. Doncs s'organitzen multitud d'activitats als pobles, tallers, concerts, xerrades organitzatives, concentracions, manifestacions, com també s'organitzen excursions a la serra, en la qual participa moltíssima gent, inclús pugen xiquets, gent major, gent amb les seves mascotes, bueno, de tot. Aleshores, quan es pujava a la serra, en diferents ocasions els operaris paraven de treballar. Pujàvem amb pancartes, amb banderoles i tot això. I és ara quan arrel de pujar a manifestar-se, sembla que durant la nit se produïen danys a les màquines i a les obres. I d'alguna manera volen clavar els danys d'un dia en concret d'unes obres a la nostra atenció. Del que se'ns acusa és d'amenaces, de coaccions, de danys, de desobediència, i les proves que hi ha contra nosaltres és una identificació d'un guàrdia civil que ens identifica a les obres i que nosaltres no neguem que estàvem allà. De fet, nosaltres diem que muntàvem en diferents ocasions a protestar, i un vídeo d'un treballador en el qual apareixen diferents persones allà, però no se sap ni quines persones són perquè no s'identifica bé, i ells asseguren que nosaltres els apedrem la màquina i es produïm uns danys valorats en 200 euros. Aleshores, clar, si la fiscal és quan ella creu que hi ha indicis de criminalitat, no?, d'un delicte, i ens otorga aquestes penes de quasi un any i 10 mesos de presó, i 16.000 euros màxim que podrien arribar a ficar-los entre multes i indemnitzacions. Realment nosaltres estem molt tranquils perquè sabem que les acusacions són falses. En tot cas, nosaltres pugem en una d'aquestes manifestacions, acompanyats de moltíssima gent, i diguem que d'alguna manera es volia acabar amb el moviment detenint a unes quantes persones i fer que pagaren la culpa d'altres, no? Ho va ser així com aquestes persones es van detindre i es van tenir tancades 24 hores allà des entre nosaltres en diferents pobles, en diferents casernes de la Guàrdia Civil.
A vosaltres es denuncia no Iberdrola, sinó la subcontrata que Iberdrola pues tenia allí, no?, en ese moment.
Clar, Iberdrola és una empresa tan gran que ella, amb el seu nom, diguem que no realitza pràcticament ninguna tasca, perquè, per exemple, la construcció de les línies són subcontrates, moltíssimes subcontrates. La lectura que realitza la distribuïdora tampoc la realitza un subcontrates també. Al final, diuen que són empreses molt grans, però que no, el seu nom no consta en les diferents activitats que realitza perquè sempre està tot subcontratat. I aquesta és una empresa que subcontrata Iberdrola, sí.
Però que he llegit, altra de les empreses subcontratades era Tesa d'Ibèrica, que,
sí,
que bueno, deu 2 milions d'euros a Hisenda, no?, que de moment no se los demanen, mentre estan a vosaltres, sí, 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 que vos demanen esos 10.000 euros, no?
Clar, clar, bueno, ahí deuen barbaritats de diners a Hisenda, i en canvi els que finalment van a judici són quatre manifestants escollits a l'atzar d'una plataforma que aglutina un munt de gent d'un munt de pobles que pujava a manifestar-se allà a les obres. O sigui que els CRS, que són un cos quasi militar de la Guàrdia Civil, que vingueren a detenir-nos. Van presentar allà una filera de tot terrenys i un cotxe de la secreta per a detenir a quatre pringats, no?, perquè al final només nosaltres no som ningú, que l'únic que fèiem era pujar allà a protestar, no? Tota una actuació desorbitada, un poc per a demostrar la força de lo que suposa de... Si te fiques en contra dels projectes de les grans empreses, ja saps el que et passarà, no? Uh-huh. Un poc per causar por i per desmobilitzar a la gent. Nosaltres el que tenim clar en tot moment és que no ens anem a arrepentir mai de defensar el territori, anem a continuar estant en primera fila i ho diem amb tanta claredat i estem tan segurs perquè tot el món ens apoya hem aconseguit reunir moltíssims diners de diferents jocs, d'esdeveniments que hem organitzat, de persones individuals que han fet donacions, de col·lectius, d'associacions, és a dir, tot el món ens ha recolzat moltíssim.
Jordi, com es contes, aquesta lluita ve de lluny, no? Tinc per així notar que és en juny del 2010, quan la Conselleria d'Infraestructures i Transports de la Generalitat Valenciana pues, va autoritzar Iberdrola a construir esta gran línia, i tres mesos després, casualment o no, com vosaltres afirmeu, n'hi hagué un incendi que va afectar a més de 2.500 hectàrees. Això sí. És algo en el que vosaltres insistiu molt, no?
Clar, per una banda, bueno, és difícil assegurar o demostrar que ha sigut Iberdrola qui ha cremat la serra, no? Perquè realment Iberdrola és una empresa molt poderosa que els seus projectes es pot desenvolupar igualment encara que no creme les serres, no? Que li hagi afavorit, pues, segurament perquè li ha deixat el terreny ben despejat, perquè allò ha quedat fet un cendrer. Però per altra banda és la indignació de que els pobles s'oposaren a aquesta línia i exigiren alguna explicació, i fou la Generalitat d'aleshores, que estava el PP, que ho declararà d'interès general i deixarà apartats totalment als termes municipals, que eren els que estaven exigint, els quatre alcaldes i tot el poble estava exigint que allò s'havia de parar i que s'havia de revisar. I això és el que indigna la gent, no? de que els territoris no pinten res en davant dels megaprojectes de les grans multinacionals.
Es pressuposa que un aparell molt gran i estrany s'acosta a terra. No sabem si en so de pau o de guerra. Es pressuposa que tan sols ve a buscar mà d'obra. Mà d'obra! Mà d'obra! I què és aquest el gran perill que passem? Es pressuposa que no trigarà en arribar ni molt ni gaire. Gens. A hores d'ara ja deu ser a prop. A prop. A prop. A prop. Es pressuposa que no és gent com nosaltres. No són humans. Són com màquines. No són humans. Són com màquines. Estranyes màquines, 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 que ho poden tot, 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 que ho suplen tot, 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 que tot ho volen, 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 volen. Es demana calma al poble. No patiu, es prendran mesures. Calma, tranquil·litat. Calma, tranquil·litat. Calma, tranquil·litat. Calma, tranquil·litat. El poble està calmat, no s'ha posat nerviós. El poble està calmat, no s'ha posat nerviós. El poble està calmat, no s'ha posat nerviós. I més d'un ha pensat: home, si paguen millor.
Tu apuntes o apunteu com una estratègia de Conselleria o Generalitat en aquest moment és declarar este projecte d'interès general per votar-se, no? D'alguna manera el que podrien dir els ajuntaments de la comarca que estaven oposades, no? Al projecte.
Clar, això hauria sigut necessari que l'estudi d'impacte ambiental fos actualitzat, perquè no contemplava que la serra estava cremada. I al declarar-ho d'interès general, i també està de molt d'actualitat aquest tema, perquè justament amb els incendis de Xàbia s'està parlant molt del tema d'aquesta llei que va fer el govern de Madrid, que declarava que sí es podia construir en un lloc recent cremat si la construcció era d'interès general. Aleshores, aquest és un dels exemples de què passa en aquesta llei de després del foc, com poden ser qualsevol dels megaprojectes que tenia la Generalitat, com incineradores de residus, macroabocadors o qualsevol de les barbaritats que tenien planejades. No? Declarar interès general significa que es farà sí o sí, que no cal contemplar una nova revisió de l'estudi d'impacte ambiental ni cal res. És una eina poderosa que tenen ells per a que no s'aturen els projectes.
Jo no sé si en el seu moment o ara, tant Iberdrola com Conselleria o Generalitat Valenciana va donar alguna explicació del perquè de la construcció d'aquesta línia que està funcionant, no? El projecte s'ha realitzat.
I que jo recorde, crec que mai es va donar cap explicació ni va prestar cap interès. Es va decidir ignorar-se per si allò no existia. Sí que dels ajuntaments i de manera simbòlica van fer algunes coses, alguns ajuntaments més que altres, però de part de la Generalitat en absolut. No. Sí que alguns parlamentaris tal vegada van preguntar al PP per aquest projecte i el conflicte que hi estava havent, però no. Decidir més bé ignorar-nos.
Sabem de on ve i cap a on va aquesta energia que travessa les comarques centrals així al País Valencià?
No tenim massa informació perquè tot aquest tema és bastant de... està conservat amb bastant de secretisme, però imaginem que connecta d'alguna manera la part d'interior amb la costa, a través del coll i bueno, imaginem que també per a reforçar la subestació d'Ontinyent. Tot i que tenien l'activitat industrial de producció que tenia abans moltíssima maquinària i tot això, ara s'ha transformat completament per naus industrials que estaven repletes de maquinària de gran consum, no? Com són els telars, doncs ara són locals que tenen gènere ja confeccionat perquè tot ve importat. Aleshores, tampoc és que hagi coincidit amb un increment de la producció, no, de l'increment de la indústria textil. Alguna cosa es comentava de com que és una manera d'estendre de tentacles, no? Perquè com la distribució de l'electricitat es reparteix en 5 empreses a l'estat espanyol, doncs d'alguna manera aquestes línies les exploten, les construeixen i les exploten en propietat, en la rentabilitat que això suposa. És una manera de conquistar territori també.
Heu estat anys donant xerrades, informant, no?, d'alguna manera per allí, per territori. No sé si algunes persones preguntaven o deien no, és que l'electricitat en general és necessària perquè tenim que mover la indústria, tenim que tindre llum a casa. Qual és el vostre discurs, ja que Generalitat i Iberdrola no ha donat les explicacions que suposa que anirien per esta banda, no?
Per una banda hi havia qui dia esteu perdent el temps, la van a construir igualment, no? I per altra banda hi havia qui dia doncs a mi sí que m'interessa perquè no vull que em falti la llum. Nosaltres, les nostres xerrades anaven sempre enfocades a que calia un canvi de model en el consum i en el cas de l'energia, en l'eficiència i en l'estalvi. La solució no és tirar línies contínuament per anar reforçant el que ja hi ha, sinó reduir dràsticament el nostre consum, perquè està totalment demostrat que malbaratem l'electricitat als pobles i a les cases particulars. La malbaratem d'una manera salvatge. I un exemple és l'excés d'enllumenat que hi ha als pobles. On tinguem, per exemple, ahir caminava pels carrers i hi havia més llum a la nit que al dia, no? En quan entre setmana no ningú transita ja a penes pel carrer. Però nosaltres sempre el nostre discurs anava encaminada a conscienciar de que el malbaratament dels recursos, bé siga l'energia, bé siga l'aigua, perquè de segur que anem a tenir conflictes amb l'aigua d'ací poc a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, perquè estan passant coses molt greus també amb el tema de l'aigua. El malbaratament dels recursos porta a que després van haver conflictes en la, bé siga la construcció d'una línia d'alta tensió o en la construcció d'un canal d'aigua que li lleva el cabal ecològic al riu que siga, no? Aleshores, poc anava encaminat cap a això, cap al model de vida, i sobretot a que s'havia produït un incendi, havia hagut una quantitat increïble d'irregularitats en la construcció d'esta línia i la planificació, i que volíem explicacions i que s'aturara fins a que tinguérem explicacions i a veure una alternativa. Tot allò no es va produir i el que es va fer va ser passar per damunt de nosaltres. La finalitat de tenir a 4 persones i de tot això pues, és desmobilitzar i atemorir, però han aconseguit l'efecte contrari. En aquesta plataforma la gent dels pobles s'ha conegut i després d'aquesta plataforma han sorgit molts altres projectes que no tenen res a veure, però que al final comparteixen la idea de fer comarca i de fer coses. En aquest àmbit estem molt, molt, molt satisfets de que la repressió ens ha unit.
Jo per la meva banda no tinc més coses a preguntar, també perquè tenim ahí agarrada en un fil la connexió que se'n va, torna...
Sí.
Però si tu penses que hi ha algo molt important que penses que no hem parlat o que no has contat, pues ara és el moment.
Bueno, en tot cas, avui he parlat amb una persona, que sóc una entre tantes de les que han participat en aquesta plataforma, però jo crec que no sabria transmetre tot el que ha passat i tots els sentiments que s'han produït en aquests últims anys, però en tot cas dir que bueno, que ens agradaria que aquest tipus de lluites siguin un exemple per a altres territoris, que treballar conjuntament i defensar la terra és algo que dignifica i que dona força i identitat a la gent, i per tant pues estem molt molt satisfets per la solidaritat que estem rebent, per la quantitat de ajuts i col·laboracions que hem tingut, i que ens quedem en això i que sentim una gran victòria.
Jordi Bas, de la plataforma contra la tensió a les comarques centrals, a Ontinyent, en este cas està en un viatge en tren, no està a Ontinyent, lo deixem ahí si vols.
Sí.
Moltes gràcies per la tasca que feu allí per Ontinyent i els seus voltants, i també per atendre la trucada de Radio Malva. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres per contactar i bueno, ajudar-nos en difondre aquests fets que estan passant. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada forta i ànim.
Una abraçada.
Que seguís escuchando Radio Malva y claro, habéis sintonizado el 104.9 de la frecuencia modulada. Para eso, para quien se haya apuntado ahora al programa, pues decirle que bueno, estamos haciendo un recorrido, un viaje muy especial a través de la alta tensión. Acabamos de escuchar la entrevista con Jordi Bas, como contábamos al final, de la plataforma contra la alta tensión de las comarques centrales del País Valencia. Y bueno, también nos comentamos al principio del programa que venía a colación en parte porque este lunes pasado 13 de noviembre en la Ciudad de la Justicia de Valencia pues juzgaban tanto a Jordi como a otras tres personas por bueno, los hechos, y les acusaban de unos cargos que han quedado vistos para sentencia y del cual pues esperemos que pronto conozcamos los resultados. Él nos lo pormenorizaba todo mucho mejor a lo largo de la entrevista. Y bueno, mira, que gracias a compañeras de la directa que estuvieron allí siguiendo este juicio y también en la puerta de la Ciudad de la Justicia, pudieron extraer algunos comentarios, breves entrevistas, si se puede decir así, dos personas afectadas, Jordi Bas y Esther, y bueno, la abogada y otro miembro de la plataforma contra la línea de Mola Tadensio a Girona, que habían bajado desde Girona a solidarizarse con estas compañeras.
Estén contents també de que després de quasi 7 anys s'ha pogut celebrar finalment el judici i per lo menos pues això, a veure si passem ja de tot això, mos arribarà la sentència i ja està.
Tenim bones sensacions, però clar, no sabem, no podem afirmar res encara.
Pues de l'acusació realment han declarat dos testimonis que eren treballadors, perquè el tercer testimoni era el representant legal d'una de les empreses que com que està en concurs i en fase de liquidació, pues era l'administrador concursal, que no tenia ni idea ni de la reclamació, ni dels fets, ni de res. I aquests dos testimonis, 7 anys després, no ha sigut capaços de concretar absolutament res, ni tan sols els fets o els danys comesos el dia 14 de juliol, que és el que se venia acusant. Vull dir, parlaven en general de les protestes, de les voltes que s'havia anat.
Gairebé no hi havia proves, la pròpia empresa que ens denuncia no parla de manera clara de quins dies, de què és el que va passar allà.
No s'ha pogut acreditar res dels fets en els que se basa l'acusació contra els quatre, ni els danys ni les coaccions, ni tampoc s'ha pogut atribuir res en concret a ningú dels acusats. Des d'aquest punt de vista entenc que el judici ha anat bastant bé.
Sempre hem dit el mateix, que nosaltres vam anar allà a una manifestació que era, en cap moment vam fer mal a ningú. Sempre hem pensat que hauria d'haver-se quedat arxivat des d'un principi i que no hauria d'haver arribat fins a tant de temps. Algo que no... que bàsicament van agafar a quatre persones i van dir que aquestes persones van a pagar el que s'ha fet allí en altres moments, no?
Jo crec que l'objectiu d'un procés com aquest no és que arribem a judici que ja és una sentència condemnatòria. L'objectiu ja estava complit des del dia 18 de juliol de 2011, que era detindre quatre persones, aturar per les protestes.
Llavors s'ha vist una altra vegada més que en tot això simplement l'únic que es vol és criminalitzar les accions que es fa en suport de la defensa de la terra, enviant a la gent que lluita a jutjats, a enfrontar penes, a enfrontar possibles entrades de presó, etc. És una manera d'acabar amb aquestes lluites.
La lluita contra l'alta tensió va finalitzar quan van finalitzar les obres, però tot el procés aquest de lluita, encara que es va veure interferit per les detencions, doncs va ser un procés molt bonic, de fer molta germanor entre gent de diferents pobles, de conèixer-nos entre nosaltres, i pensem que realment lo bonic de tot això és aquest procés, no? Que la gent s'enjunte per a fer front a diferents projectes que ens imposen a la zona en la que vivim, no? I creiem que això és l'important, que la gent s'anime a protestar contra les coses de les que estem en contra.
Leçon numéro 5. Variation de rythme vocaux. Sans tempo. Suivez et articulez les phrases suivantes. Ce n'est pas compliqué. Laissez-vous aller. Thank you.
Bravo, vous venez d'accomplir la leçon numéro 5. Passons à la numéro 6, Freestyle.
Aquí seguimos en Radio Malabar 104.9 de la frecuencia modulada. Continuamos en este viaje, dejamos el sur del País Valenciano y vamos al otro extremo, al norte, en concreto al Maestrat, aunque el proyecto del que nos va a hablar ahora mismo en breves instantes, Clara, compete y atravesará 17 municipios entre Morella y Almasora. Estamos hablando de una línea proyectada por Red Eléctrica Española que tendrá 86 kilómetros de longitud y en la que se esperan gastar unos 44 millones de euros en ejecutar esta obra. Vamos a escuchar a Clara Ross. Ella es de la plataforma contra la línea de MOL alta tensión ahí en Castelló. Estamos hablando de 400 kilovoltios de potencia. Hemos pasado de los 130 kilovoltios de la línea de alta tensión de Escomarque Centrals, de las que nos hablaba Jordi Bas ahí desde Ontinyent, a estos 400 kilovoltios, a los que hay que sumar los 400 kilovoltios que ahora mismo ya lleva una línea existente entre esos dos municipios, entre Morella y Almasora. De llevarse a cabo este proyecto del que nos va a hablar Clara, va a resultar que las dos líneas van casi en paralelo. Y gente con la que pudimos hablar hace un par de semanas, estuvimos por allí por el Maestrat, a las que le pasa la línea actual por encima prácticamente de sus cabezas, gente que iba aislada en masos, pues le pasaría otra línea. Se están soportando lo que supone estar 24 horas sometidas a los campos electromagnéticos de 400 kilovoltios, pues es posible, y si no se remedia, que tengan que soportar otros 400 más. Nos va a contar mucho mejor los pormenores de este proyecto y también quiénes son la gente de la plataforma contra la línea de mola tensión en Castelló. Clara, que nos ha hecho las veces, en este caso, de portavoz de esa plataforma.
Sí que es de ver es que el origen de la plataforma No la Mat está en Vilafamés, de un grup de gent ja, que prèviament a que pues, totes les restes s'aventaren del projecte, ells ja saben sobre ell. La opinió pública, la gent no estava enterada de realment el projecte, salvo esta gent de Vilafamés. I bueno, i a partir d'ahí se constituís la plataforma i comencem a treballar, a reunir-se i a fer diversos grups de treball, pues, per a difondre, per a fer reunions entre els pobles afectats, perquè ens donaran compte de que faltava coneixement de què és el que s'anava a fer i de quines eren les conseqüències d'allò que s'anava a fer. És un conglomerat de persones físiques, de persones directament afectades, de persones de la zona, però sí que, per exemple, molts ajuntaments han fet seu el manifest que va fer la plataforma pues rebutjant el que és tot el projecte.
Si te sembla bé, Clara, anem a ubicar un poc a la gent, en quines comarques o quins municipis, per on va ser traçat.
Són 17 municipis. Està Morella, Cinc Torres, Culla, Les Useres, Atzaneta, Borriol. El recorregut de Seixe va des de zones pues, més habitades a zones en què més densament poblades, com podria ser el barri de la Benadresa, a zones ja menys habitades però amb unes característiques molt especials, per una banda des del punt de vista mediambiental, perquè estan són zones LEPA, CEPA i LICS, zones protegides. I no només la zona, sinó que al voltant d'aquestes zones no estan aïllades entre si, sinó que tot el que n'hi ha entre una i altra zona pues, també forma part de la... I que a més es caracteritza per les vivendes aïllades i disperses, per els masos. I és que la línia passa, però passa, vamos, quasi per damunt d'alguns masos. habitats permanentment, a nivell, habitats temporalment, però en tot cas habitats.
On tens tu la casa, Clara?
Jo la tinc en el terme és les Useres. La tinc en, el que passa és que la tinc al costat de la Rambla de la Viuda, que és un punt d'interconnexió de confluència de distintos municipis. Allí està pues, el de Culla, la Vall d'Alba, les Useres, la Serra d'Encarcera. I això a mi me passa pues, molt proper, me passa a 50 metres de la casa, m'agrada un tros de terreny, que és lo de menys, vamos, lo que no m'importa. Lo que m'importa és que la tinc al costat de la casa on, pues, bueno, on vivim, on fem la vida. I...
Estem parlant d'un projecte que són 86 quilòmetres, no?, d'una línia de molt alta tensió, 400 quilowatts.
Són 400 d'anada i 400 de tornada, això és una línia de transport. Uh-huh. Pur i dur d'energia, això no és que vaig a abastir energia a un punt determinat, no, lo que es pretén és comercialitzar l'energia, per això és de doble sentit. Està clar que tots volem arribar a casa i encendre la llum i tindre llum, això és una realitat, però no a qualsevol preu. Quin model energètic és el que volem per una banda?
Perquè Red Elèctrica Espanyola ha projectat aquest projecte, valga la redundància, en paral·lel a una línia de 400 quilowatts que ja existeix. No?
Sí, passant al costat, però al costat és creuant-se en una línia ja de 400 kilowatts que ja existeix, a la que no té en consideració per a res, de manera que si en un estudi d'impacte ambiental tenim en compte quin és l'impacte que té la nova línia, pues s'ignora per complet la que ja està present i la suma d'aquests impactes que va generar, s'omitís per complet.
Què argumenta Red Elèctrica Espanyola per a desenvolupar aquest projecte? Quines són les raons?
Les raons és que està aprovat dins la planificació energètica. El mecanisme és, Red Elèctrica diu a la Comissió de Govern diu que quines línies són les que cal afrontar per a garantir l'abastiment d'energia a nivell nacional. Això s'aprova per la Comissió de Govern i a partir d'ella, una vegada està aprovada la planificació energètica, Red Elèctrica, que és la que ha proposat la línia, està obligada a dur a terme aquest projecte. Mm. Però és que és pervers, perquè la mateixa empresa que té participació pública però que té la major part del seu capital és privat, Red Elèctrica, proposa la línia, proposa la seva planificació, el projecte, i una vegada és aprovat, està obligada a executar-lo.
O sigui que estem en una fase ja de...
Estem en una fase molt avançada, molt avançada. El projecte, el que és la línia està aprovada, el que passa és que després ja això té que dur uns tràmits administratius i el que hi ha és que aprovar el projecte d'execució de l'obra, que s'ha tramitat tot conjuntament, la declaració concreta d'utilitat i l'aprovació de l'estudi d'impacte ambiental. I estem en això. Però en definitiva tot això s'integra en el plan Juncker, que d'interconnexió a nivell europeu, nord d'Àfrica, de línies i que l'energia elèctrica fluïsca, que al final és pues, també una estructura que permetís a comercialitzar l'energia elèctrica a nivell europeu i en el nord d'Àfrica. Pues, i ja hi està. I aquest projecte s'integra dins de tot això.
D'anada i tornada.
D'anada i tornada, per això és d'anada i tornada.
No estem parlant quasi d'una autopista, no?
És una, sí, això sempre ha de dir, sí, és una autopista elèctrica, efectivament. En una província de més, pues, que no està molt densament poblada, que tota la part nord pues, realment està molt despoblada, i a més en poc, i ser major per altra banda, acostumada a que veu aquestes coses com algo inqüestionable, que bueno, que, pues, que, és, que està ahí, i si ho fan per algo serà, i ese plantejament de, ja no de resignació, sinó de no qüestionar-se siquiera. I bé, pues això és un poc en el que estem lluitant, a veure, entonces, el front administratiu, el front de conscienciació social també un poc.
Una de les denúncies, entre cometes, que feu vosaltres no és que el projecte no fa cap referència a riscos sobre la salut, no?
Pues lo que sí que n'hi ha en aquest sentit és ja estudis en què s'ha constatat efectivament és la influència d'aquests camps en la leucemia infantil, això no n'hi ha dubte, ja ho tenim ahí. I després està tot l'altre. Clar, el que diu és que no hi ha estudis concluents i per tant, com no hi ha res provat, pues això va avant. Bé, legislativament s'ha previst, i ho tenim previst en la legislació espanyola, per transposició de les directives comunitàries, el principi de precaució, quan una activitat condu algun risc per a la salut pública, encara que en ús de les tecnologies actuals no puguen medir exactament aquest risc, l'activitat no pot ser a terme. Tindrà que reformular-se para evitar precisamente ese riesgo. Y el principio de precaución es nosotros el que venim reivindicant en tot moment. S'entrevistaren en un home que el pobre, o sea, duia, era molt major i s'havia vist obligat a firmar, perquè si no, pues bueno, la l'havien assustat, no? L'expropiació. De fet, és que se sentia impotent i vivia sol, un home molt major, sol, avui en dia, en un mas. O sea, allí tenia, en lo que era el terreno, tenia una granja, pues allí una torre clavada. Separando de los punts habitats, pues por lo menos un metro per cada kilovolt, que es un poco la mesura que venim barallant, soterrem-lo.
Para nos un poco de esta carta al Parlamento Europeo y las consecuencias que han tingut.
Va, lo del Parlamento Europeo yo creo que ha sido molt útil, porque ha servit com a mesura de pressió. El que varen fer va ser presentar una petició per escrit en la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. La varen presentar en novembre, varen anar a presentar-la allí perquè ens interessava també obtindre el recolzament de tots els grups polítics. La veritat és que es varen entrevistar en tots ells, en la presidenta de la Comissió de Peticions, i es va admetre, visualitzar, per a ficar-li cara a la nostra petició. Nosaltres la vam presentar en novembre i teníem ja la convocatòria per anar a defensar-la en febrer, de manera que es va tractar d'una manera molt urgent. De fet, nosaltres volíem que es tractara d'aquesta manera urgent. A partir d'ahir es va requerir a les institucions, al govern, tant València com a estatal, com a Madrid. I es va sol·licitar, pues, bueno, informació de quin està assajava el projecte de tramitació i de compliment de normativa. La conselleria s'ha informat, també s'ha informat per part de la Secretaria d'Estat d'Energia. Clar, el projecte continua en tràmit i ahí des d'Europa ja no tenim res més. A veure ara què passa, la Red Elèctrica està refent el projecte, modificant pues, segons les directrius que des de conselleria en el mercat, a veure si aconseguim que en aquesta modificació pues, es puguin tindre en compte un poc els interessos dels habitants de la zona.
Hemos escogido este tema del grupo Barbatuques por la razón de que no necesitan la electricidad ni tan siquiera instrumentos aparte del que pueden producir el sonido y la música que pueden producir con sus propios cuerpos. Deciros, si os habéis apuntado ahora al final, que durante todo el programa pues hemos estado dándole vueltas a lo que son y lo que suponen estos megaproyectos de construcciones de líneas de alta tensión, y como en este último caso escuchábamos a través de lo que nos contaba Clara Mas de la plataforma contra la línea de alta tensión de Castelló. Hay varios aspectos que tocó un poquito por encima Clara y en los que simplemente queríamos incidir también a partir de documentos que ella misma nos pasó y nos hizo llegar. Deciros que en lo que se refiere a cómo afectaría al hábitat y al medio ambiente esta línea que Red Eléctrica Española proyecta entre Morella y Almasora, pues deciros que afectaría a 13 hábitats de interés comunitario, 5 microreservas vegetales, una reserva de fauna, dos espacios incluidos en la Red Natura 2000 y una zona de especial protección de aves, además de tres parajes naturales. Apuntamos también y sacamos del texto, que no del contexto, de un informe que nos hizo llegar también Clara de la Dirección General de la Salud de la Consellería de Sanidad aquí en la Generalitat Valenciana del año pasado, es muy muy reciente, en el que se aportan datos de la Organización Mundial de la Salud, en el que concluyen la evidencia epidemiológica encuentra de manera consistente una asociación entre la exposición crónica a campos electromagnéticos de muy baja intensidad y un aumento del riesgo de leucemia en la infancia. También estudiaron la correlación que podría haber en diversos tipos de cáncer en adultos, la depresión, el suicidio, trastornos cardiovasculares, disfunciones reproductivas, trastornos del desarrollo, modificaciones inmunológicas, efectos neuroconductuales, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer aspecto que también tocó así, como sobre a vuela pluma, porque realmente cada uno de estos temas, tanto el de medio ambiente como el de la salud, y en el que vamos a comentar ahora, pues se podría dedicar más de un programa entero a cada uno. Hacía referencia a la globalidad de estos megaproyectos y nombraba en el caso de la MAT de Castelló al plan europeo Juncker, que toma el nombre de Jean-Claude Juncker, este político luxemburgués del Partido Popular Social Cristiano, que desde el 2014 preside la Comisión Europea. Bueno, el plan Juncker es un fondo para inversiones que consideran estratégicas como las líneas de muy alta tensión, y que bueno, estas inversiones están auspiciadas por la Unión Europea. Han reservado 315.000 millones de euros para lo que consideran proyectos estratégicos de todo tipo en todo el marco y el arco europeo. 4.300 millones se destinarían a tres líneas de muy alta tensión aquí en el Estado español. Conectarían Francia con el Estado español, y como nos comentaba Clara, el objetivo es comunicar, transportar de un lado a otro energía, en este caso entre Francia y el norte de Marruecos. Bueno, pues nada más, nos vamos a despedir con otra compañía eléctrica, no es Iberdrola ni Red Eléctrica Española, en este caso es la compañía eléctrica Dharma. Hasta dentro de dos semanas, y nada, quedaos con la letra de la canción.
104.9 FM, radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro cercano, inclusivo, participativo.